Xarxa Migdia amb Efraïm García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 4 de febrer de 2023. L'Associació contra el Càncer de Barcelona es marca com a objectiu arribar a un 70% de supervivència mitjana de tots els tipus de càncer de cara al 2030. Diversos col·lectius treballen per reclamar un registre oficial de malalts de Covid persistent. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia, Efren. Serà una eina bàsica per reclamar ajudes i acompanyament per a aquests nous malalts pels quals l'Organització Mundial de la Salut insta a tots els estats a destinar-hi mesures urgents.
Mor un jove a causa d'una caiguda accidental al Roquer de Torredembarra.
L'accident ha tingut lloc durant la nit de divendres. Es tracta d'un home de nacionalitat polonesa que estava de pas a la localitat tarragonina.
En clau cultural, la nit de Castells aplegarà aquest vespre a Valls representants d'una seixantena de colles castelleres en una cerimònia que recupera el seu caràcter de resum de temporada i tret de sortida del nou curs.
Prop de 300 convidats assistiran a l'entrega de 10 premis que avaluen la temporada 2022 i donen el tret de sortida a la temporada 2023.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Molt bon dia. Comença el dissabte amb el cel ben serè, tot i la presència d'alguns intervals de núvols alts a punts del terç nord del país. També comença amb alguns bancs de boira i boirina a punts de l'interior que amb el pas de les hores s'han d'anar trencant. Comencem també el dia amb temperatura més alta, sobretot als dos extrems del país i a punts del prelitoral. Avui esperem una jornada bàsicament protagonitzada per l'ambient assolellat i per un ambient tèrmic molt agradable. També esperem que bufi el mestral i la tramuntana als dos extrems del país. A la resta del país bufarà el vent de component sud i oest. Com dèiem, avui temperatura molt agradable i domini del sol. De cara a demà diumenge mantindrem aquesta estabilitat amb un ambient força primaveral. Ens trobem, però, a les portes d'un canvi important de cara a dilluns amb un descens acusat de la temperatura i algunes precipitacions que, combinades amb l'aire fred que tindrem, ens portarà a parlar d'una cota de neu força baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs hores d'ara hem de dir que només hi ha en alguns punts de lentitud de les dues rondes, tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat, sobretot aquells punts on ja s'accedeix a centres comercials, però pel que fa a la resta de vies, on hi ha hagut aquest matí a certa lentitud a la C28 per accedir al port de la Bonaigua, o per exemple també altres vies de muntanya, ja s'ha normalitzat. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Sílvia. I en esports, fa només uns minuts ha arrencat l'Espanyol Osasuna.
Els blanquiblaus busquen retrobar-se amb la victòria després del fracàs la setmana passada davant d'un rival directe a la franja mitja com l'Almeria.
A les vies de so, Pau Bertran, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Efraïm García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia amb Efraïm García.
Bon dia. Arribar a un 70% de supervivència mitjana de tots els tipus de càncer l'any 2030. Aquest és l'objectiu de l'Associació contra el Càncer de Barcelona en el Dia Mundial contra aquesta malaltia i per aconseguir-ho fa una crida a tota la ciutadania per treballar en aquesta direcció.
La iniciativa ha estat declarada esdeveniment d'excepcional interès públic i vol posar el focus en què el càncer afecta tothom i només entre tota la ciutadania se li podrà fer front. Segons dades de l'Observatori del Càncer de l'Associació, la meitat d'homes i una de cada tres dones patirà càncer al llarg de la seva vida. La coordinadora de Programes i Serveis, Teresa López Fando, s'ha adreçat a totes les parts implicades en aquesta lluita per erigir-se en un nou moviment social. Ho ha explicat a la xarxa.
Que tothom es sumi a la lluita contra el càncer, aconseguirem tots junts un 2030 amb un 70% de supervivència. Això és una mica l'objectiu que tenim aquest 4 de febrer.
L'Associació contra el Càncer de Barcelona convoca la ciutadania a assistir a un mapping a les 6 d'aquesta tarda als jardins del Palau Robert de Barcelona, on es llegirà un manifest i es donaran a conèixer les principals xifres de prevalença d'aquesta malaltia.
La detecció del càncer està tornant a ritmes prepandèmics amb diagnòstics menys avançats. Així ho ha anunciat una de les oncòlogues de la unitat de mama de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A més, ara la investigació també permet personalitzar els tractaments a cada cas, fet que suposa incrementar els índexs de supervivència. Ho amplia Laura Alcalde des de Ràdio Rosselló.
La doctora Ariadna Gasol, oncòloga de la unitat de mama de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha explicat que a causa de la pandèmia es detectaven càncers en fases més avançades, però que ara ja s'ha recuperat el ritme prepandèmic. Una bona notícia per pacients i també per professionals.
Coses que podíem diagnosticar fa han sigut 2 anys, per sort, però coses que diagnosticàvem amb una mínima alteració mamogràfica i que amb una cirurgia i un tractament amb pastilles senzill podíem solucionar, doncs aquest tipus de pacients ens ha arribat una mica més avançat. També he de dir que ara ja estem tornant al principi, ja. Hem agafat el ritme, no, dels bons programes de screening que per sort tenim.
Però la paraula càncer sempre fa por. Així ho asseguren el Jordi Ventaja i la Jèssica Gázquez, dos persones que han lluitat per superar la malaltia i que insisteixen que la lluita no ha de defallir.
La paraula càncer porta molta por, no?, quan es diu, perquè tothom associa a algo terrible, dolent, i la majoria de gent associa a que aquí s'acabe tot, no?
A mort, claro.
I, bueno, s'ha de continuar lluitant i el que dèiem, no?, que al final la investigació existeix i és.
El càncer, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, afectarà 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones en l'horitzó 2030.
L'Institut Català d'Oncologia de Girona és un centre de referència del càncer que treballa amb pacients que pateixen aquesta malaltia. Un dels seus eixos principals per lluitar en contra del càncer són els assajos clínics. Actualment tenen oberts uns 40 estudis i durant l'any passat va haver-hi uns 80 pacients que van poder formar part d'un d'aquests assajos. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Un assaig clínic és el mètode que s'utilitza per avançar amb la ciència en els tractaments. Els estudis tenen diferents passos, com ara la de laboratori i formació. Un cop el fàrmac ja es prova en humans, també té diferents fases, com ara la investigació de com afecta el fàrmac al pacient i la fase que es compara el nou fàrmac amb el fàrmac estàndard, si n'hi ha. A l'ICO Girona tenen diferents assajos on entren tota mena de tumors, com explica la cap assistencial del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona, la doctora Pilar Barretina.
Per nosaltres la investigació és molt important i el que plantegem sempre és intentar tenir l'oportunitat per als pacients que puguin entrar en aquests assajos clínics. Això vol dir, doncs, que disposem d'una unitat específica, que tots els professionals que treballem a l'ICO intentem que els pacients tinguin l'oportunitat d'entrar en un assaig clínic, i bàsicament sabem que poder participar en assaigs clínics, doncs, és un estàndard de qualitat a nivell de l'assistència oncològica.
Depenent del tipus de tumor, hi ha entre un 5 i un 20% de pacients que se sumen a aquests estudis.
D'altra banda, diversos col·lectius s'han posat a treballar per reclamar un registre oficial de malalts de Covid persistent. Serà una eina bàsica per reclamar ajudes i acompanyament per a aquests nous malalts pels quals l'OMS insta a tots els estats a destinar-hi mesures urgents. És una crònica de la nostra companya Norma Lebrero.
Els símptomes de la Covid persistent estan identificats, però encara hi ha molts malalts que van passar-la sense saber-ho i que encara no saben si les seqüeles que tenen venen d'aquí. Segons les dades semblants a altres països europeus, a Catalunya hi hauria d'haver almenys 240.000 persones amb Covid persistent i només n'hi ha detectades 13.000. Gemma Torrell és metgessa de família.
La història clínica informatitzada parla d'uns 13.000 casos identificats en registre. Això no vol dir que siguin els casos reals, perquè clar, estem parlant de la banda del sistema. El sistema identifica aquesta gent, però segons les dades estimades de prevalència, és a dir, de quantes persones estan afectades en els altres països o en els estudis que s'han fet, diuen que estem parlant d'un 10% de les persones que es van contagiar de Covid. I això implicaria que hauríem de tenir pel cap baix 240.000 persones afectades.
Per això, els malalts agrupats en diferents entitats reclamen al Departament de Salut que faci un registre real de casos. Ho explica Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectats persistents de Covid.
si no sabem quan som, no podem estar tota la vida sabent si som un 15, un 10, un 25%. Necessitem números reals per demanar diners també en el Parlament. És a dir, una partida que ens van prometre que seria de 420 euros, si no sabem quan són, no sabem si toca a un euro o toca a 25.
També volen definir quin tipus de model assistencial necessiten aquests malalts, ja sigui amb una mirada més hospitalària o més personal.
La Fundació Salut Empordà ha incorporat robots 100% autònoms per automatitzar la neteja dels paviments de l'Hospital de Figueres i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. D'aquesta manera es converteix en la primera entitat sanitària de Girona i de les poques de l'estat espanyol que incorpora aquesta tecnologia. Des de Ràdio Vilafant, Josep López.
Es tracta de l'Ecobot 50, l'únic robot del mercat amb un sistema de reciclatge d'aigua que permet netejar 100 metres quadrats amb un sol litre d'aigua. La seva incorporació ha anat a càrrec de l'empresa Divosc i concretament els robots es destinen a la higiene dels paviments d'aquests dos centres de la Fundació Salut d'Empordà, de manera que el personal d'Emporhotel, l'empresa de serveis hotelers de l'entitat, es pot centrar en les superfícies verticals i de difícil accés. Així també es facilita les tasques dels operaris de neteja. Helena Bonet és responsable de Medi Ambient de la Fundació Salut d'Empordà.
L'objectiu és complementar la feina que fa l'operari, llavors aquest robot el que fa és passar sol, es programa amb un mapa quina és la zona que s'ha de fregar i llavors ell, a l'hora que li diem, passa i frega.
Cal destacar també que la implementació del nou robot que s'ha impulsat conjuntament per la Fundació Empordà i Emporhotel es fa durant aquest mes per zones.
Nosaltres hem començat ara amb una zona fàcil perquè també volíem veure com funcionava, consultes externes i es fa de nit i portem dues setmanes, potser no tant, una setmana i mitja, treballant a consultes.
A més, pròximament s'implementarà els passadissos generals de l'Hospital de Figueres. Val a dir que gràcies a la incorporació del robot 100% autònom per automatitzar la neteja dels paviments, tant l'Hospital de Figueres com el Centre Bernat Jaume podran estalviar un 80% de l'aigua que es consumeix amb la fregadora d'aigua convencional.
La nit d'aquest divendres ha mort un jove a causa d'una caiguda accidental al Roquer de Torredembarra. Ho amplia Adrià Tella des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un home ha mort la nit d'aquest divendres al Roquer de Torredembarra. Segons ha informat la policia local del municipi, el jove de 32 anys va morir a causa d'una caiguda accidental. Es tracta d'un home de nacionalitat polonesa i que es trobava de pas al municipi de Torredembarra. Els fets van tenir lloc prop de les 9 del vespre. Un home i una dona passejaven el seu gos pel Roquer quan el jove, que es trobava en aquella zona, va precipitar-se accidentalment quan es va apropar massa a la vora per mirar el gos i va perdre l'equilibri. La caiguda va ser des d'uns 10 metres d'alçada. El germà de la víctima va baixar a ajudar-lo ràpidament en un espai on havia quedat atrapat mentre s'activaven els serveis d'emergència arran de la trucada al 112 dels propietaris del gos. Al lloc s'hi van desplaçar dues patrulles de la policia local, bombers, dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter i una embarcació de salvament marítim i els Mossos d'Esquadra. Tot i estar conscient, en un primer moment, més tard va patir una aturada cardiorrespiratòria i, malgrat els esforços del personal sanitari per reanimar-lo, va acabar morint al mateix Roquer. Per aquest motiu es va requerir la presència de la comitiva judicial. S'ha determinat que la mort es va produir per una caiguda accidental per negligència del finat, a l'espera del resultat de l'autòpsia i les proves toxicològiques.
Atropellament mortal a la línia R1 de Rodalies a Santa Susana.
L'incident ha tingut lloc aquest matí als vols de quarts de 9 del matí i ha obligat a interrompre la circulació entre Pineda de Mar i Blanes durant prop de 3 hores. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la línia RG1, la que uneix Mataró-Blanes amb Figueres-Portbou, també s'ha vist afectada.
I un incendi a dues naus del polígon industrial als Batzacs de Lliçà de Vall mobilitza 28 dotacions de bombers.
El foc es va detectar ahir dissabte a les 8 del vespre. L'incendi ha afectat dues naus de 700 metres quadrats cadascuna i ha cremat palets i materials plàstics. Tot i que no hi ha hagut ferits, l'estructura de les naus hauria resultat afectada. Els bombers han prioritzat evitar que el foc es propagués a les naus dels costats.
Falten poc menys de 4 mesos per les eleccions municipals de maig. Al Vendrell ja es coneixen moltes de les candidatures que concorreran als comicis, tot i que encara es manté alguna incògnita que no trigarà a desvetllar-se. Aquest és el panorama que hi ha avui en dia. Ens ho explica Víctor Merencio des de Ràdio El Vendrell.
8 són els candidats a l'alcaldia del Vendrell que ja s'han confirmat o estan a punt de fer-ho en els pròxims dies. És el cas de l'actual alcalde Kenneth Martínez, que serà proclamat candidat del PSC aquest pròxim dijous 19 de gener si no hi ha cap sorpresa majúscula. Martínez buscarà revalidar la victòria que va obtenir el 2019, quan el partit va sumar 8 regidors. Un dels seus principals rivals serà Alfons González, que s'estrena com a cap de llista al capdavant de la coalició que conformen Som Poble i Esquerra Republicana. Fa 4 anys, la formació va aconseguir 6 regidors, esdevenint el principal grup de l'oposició. Un altre que repetirà respecte al 2019 és Josep Maria Llesat, que aquest cop encapçala la llista de Junts i Primàries. El seu objectiu serà millorar l'únic regidor que Primàries va treure als últims comicis, raó per la qual ha sumat sinergies en formacions com Impulsem el Penedès. Podem tindrà aquest cop al capdavant a Yolanda López, que va ser diputada al Parlament entre els anys 2017 i 2021. La formació Lila té actualment només una regidora al consistori vendrellenc. El mateix passa amb l'ABP FIC, que repetirà candidatura amb Bàrbara Peris, una de les integrants aquest mandat de l'equip de govern. Al Vendrell hi ha 3 candidatures més confirmades, que són la de Lídia Rodríguez al capdavant d'Ara Pacte Local, la d'Israel Carrión amb Som Identitaris i la de Mar Vázquez amb Fem Vendrell.
A diversos pobles de la Selva, la preocupació per les ocupacions il·legals segueix més present que mai. De fet, des de l'Ajuntament de Massanet reclamen més comunicació i fluïdesa entre jutges i cossos de seguretat i alhora s'han plantejat marcar un protocol propi per a aquests casos. Joan Massaguer, des de Televisió de Girona.
L'Ajuntament de Massanet de la Selva s'ha plantejat contractar una procuradora per establir un protocol propi en casos d'ocupacions il·legals. El seu objectiu és poder treballar de manera més ràpida i eficaç quan es detectin aquests casos i així evitar el que va passar fa 2 setmanes a l'organització de Mas Altava i que explicava així l'alcaldessa de Massanet, Natàlia Figueres.
Els veïns detecten que hi ha una plantació, que ens ho comuniquen, que en aquest sentit demanem doncs, poder entrar a l'habitatge, que per unes casuístiques que es donen arribem a entrar a l'habitatge, podem detectar la plantació. Mossos d'Esquadra s'emporta detinguts les 2 persones que estan custodiant aquesta plantació, que per poder desmuntar la plantació aquesta gent arriba, és jutjada, un judici ràpid, els motius que siguin, poden tornar a sortir i, en canvi, Mossos d'Esquadra i la policia local encara no té l'autorització.
La policia local de Massanet cada mes du a terme entre 4 i 6 actuacions d'ocupacions il·legals.
En clau cultural, la nit de Castells aplegarà aquest vespre a Valls representants d'una 60 de colles castelleres en una cerimònia que recupera el seu caràcter de resum de temporada i tret de sortida del nou curs.
Prop de 300 convidats assistiran a la gala de la nit de Castells. La cerimònia servirà per repartir 10 premis que avaluen la temporada 2022, la de la represa. Punt de trobada per les colles, que començaran a lligar vincles després de l'aturada a l'hivern i de que moltes hagin canviat els seus equips tècnics i directius. 7 jurats decidiran uns guardons que reconeixen any rere any els moments estel·lars, les colles més reeixides, les millors iniciatives o la trajectòria castellera més destacada.
Una cerimònia que es podrà seguir per 27 televisions locals.
Exacte, l'espectacle serà conduït pels periodistes Carles Cortés i Aina Mallol i mantindrà el seu caire televisiu gràcies a la producció de TAC12 i La Xarxa. La gala arrencarà a les 9 de la nit i serà el punt d'inici d'una temporada, la del 2023, en què es compleixen 25 anys de la consecució dels castells de 10 pisos i de la recuperació de les estructures de gamma extra sense folres. L'escenari estarà presidit per una lluna de gran dimensions que simbolitzarà els somnis castellers i la seva voluntat de mirar amunt.
La Franz Schubert Filharmònia porta aquest cap de setmana les millors bandes sonores de la factoria Disney al Teatre de Tarragona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia o Coco, entre molts altres, formaran part d'un concert simfònic on s'interpretaran cançons de les pel·lícules més reconegudes de Disney, de la mà del director especialista en bandes sonores Marc Timón. El concert arriba en 2 funcions, la d'aquest dissabte i també diumenge a les 6 de la tarda. El director del concert, Marc Timón, ha explicat a Tarragona Ràdio que tornen a la ciutat després de l'èxit obtingut a la gira de l'any passat. Timón defensa que la música és una part essencial del missatge d'una història.
Clar, s'ha envoltat de grandíssims compositors que tenien un gran domini de l'orquestració, també del melodisme, tenim Alan Menken, però és que en tenim moltíssims d'altres, i llavors sí, podem entendre que quan la traiem de la pel·lícula i la sentim en concert, és simfonisme pur, vaja, és com òpera moderna, o en podíem dir de moltes maneres, però no deixa de ser, diguéssim, un drama que els humans escenifiquem a l'actualitat.
Entrades per la sessió d'aquest dissabte que ja estan exaurides.
Notícies en xarxa. Esports.
A hores d'ara, l'Espanyol s'enfronta a l'Osasuna, vuitè classificat de la Lliga, a Cornellà al Prat, de moment 0-0 al marcador.
Els blanquiblaus busquen retrobar-se amb la victòria després del fracàs la setmana passada davant d'un rival directe a la franja mitja com l'Almeria. A un punt del descens, els homes de Diego Martínez s'encomanen a la bona línia de joc que mantenen a casa, on encadenen tres partits oficials sumant.
La Junta Electoral de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol ha anunciat que anul·la la candidatura d'Àlex Talavera, argumentant inelegibilitat.
L'entorn de Talavera anuncia que encara hi ha camí per recórrer. De fet, tenen 3 dies hàbils per presentar recurs ara al Tribunal Català de l'Esport. Les eleccions estan previstes per d'aquí a 10 dies, el 13 de febrer, i per ara només Juanjo Isern ha fet oficial la seva candidatura als comicis.
A les categories de la Federació Espanyola Masculina destaca el duel català de Primera Federació, que enfrontarà avui el Cornellà i el Barça Atlètic.
El partit es disputarà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els blaugranes són 6ens, però empatats a punts amb el 4 i el 5è, que ocupen places del play-off descens a segona divisió. El Cornellà, de la seva banda, és 11è, a 5 punts del play-off i 3 per sobre de les places de descens.
Anem en directe a la piscina de Can Llong, a Sabadell, on avui s'estan decidint les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. A les 12 del migdia han obert foc al Barceloneta i al Barcelona, i a 2:15 ha arrencat el Mataró-Sabadell. Allà hi anem en directe amb Jordi Rabassa. Bon dia, Jordi.
Bon dia. Des de Can Llong s'està disputant la segona semifinal d'aquesta Copa del Rei de Waterpolo 2023. Acaba de començar el quart període i està guanyant el Sabadell 8-4. Recordem que la primera semifinal, l'Atlètic Barceloneta, el tot poderós Atlètic Barceloneta, ha guanyat una altra vegada 16-8 al Club Natació Barcelona i, per tant, serà present a la final que es disputarà a Can Llong. El Sabadell, que acaba de marcar el seu 9è gol, de fet, ja els sabadellencs que han obert ja forat en el tercer període. En el primer guanyaven de 3-1, en el segon només un gol del Mataroni Pol d'Aure, col·locat al 3-2, però en el tercer ja el Sabadell, amb un parcial de 5-2, s'ha col·locat amb un 8-4 i ha obert ja una escletxa en el marcador que fa preveure que acabarà guanyant aquest partit. 6-25 per acabar el partit, el Sabadell guanya 9-4, més a prop de la final de demà diumenge.
Gràcies, Jordi. Intentarem recuperar el final de l'informatiu per veure com ha anat el partit. I en bàsquet, cara a cara català, aquesta tarda a l'Olímpic de Badalona. El Joventut rep el Baxi Manresa en un derbi carregat de necessitats. Els verdinegres venen de perdre a l'Eurocup, però a la Lliga són en places de play-off, 7ens, mentre que els vegencs es troben en descens, tot i que amb el mateix balanç que el Betis, que marca la permanència. En su amplia Ferran Vinaixa des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va entrenar ahir amb Vladimir Brodjanski, que ja ha passat sense incidències la revisió mèdica pertinent. L'eslovac debutarà avui en el derbi contra el Baxi Manresa al Palau Olímpic a partir de les 6 de la tarda. Això farà que algun dels jugadors que fins ara estaven entrant a la convocatòria quedi fora, com és el cas de Leonardo Okeke. Els manresans són un rival temible perquè, tot i que estan en zona de descens, necessiten amb urgència sumar victòries i vénen de ser escombrats al Nou Congost a la FIBA Champions League pel Telekom Bonn alemany. L'equip que dirigeix Pedro Martínez ha utilitzat ja aquest curs fins a 22 jugadors diferents en una temporada que està sent molt complicada i en la qual està perillant la seva supervivència a la Lliga CB. Tot i així, el jugador de la penya, Joel Parra, considera que un derbi contra el Manresa sempre és un derbi.
Veus la classificació, no?, i van últims, però bueno, crec que és un equip molt, molt competitiu, que al final porten molts partits que estan competint de tu a tu i al final acaba perdent, no?, però que, bueno, que tenen un entrenador, no?, que sap molt bé la Lliga, no?, i crec que aquí serà un partit molt, molt complicat, no?, que voldran ficar un nivell físic molt alt. Nosaltres venim de perdre, no?, o sigui, intentar guanyar el més ràpid possible, i crec que el dissabte és un bon partit per guanyar i començar a agafar les sensacions de cara a la Copa també.
En el partit d'anada disputat a la capital del Bages, els verdinegres ja van guanyar. En principi, Pau Ribas tornarà a quedar fora de la convocatòria perquè, tot i que està entrenant-se en solitari, no es vol forçar el seu retorn perquè no recaigui de la seva lesió i pugui estar a punt per la Copa del Rei. sí que jugarà Birgander, tot i que està pendent d'una imminent paternitat.
En waterpolo, el Club Natació Sabadell rep avui a l'Estrapul Mataró amb el factor piscina gairebé decidit després del contundent resultat del partit d'anada. Ens ho explica Pau Vituri des de Ràdio Sabadell.
En plena Copa del Rei masculina, la Finet Work Aquàtics de Can Llong acull aquesta tarda un sempre atractiu Estrapul Mataró de la Lliga Femenina. Tots dos equips arriben separats per una única victòria, però serà un duel un pèl descafeinat pel 9-16 de les de David Palma a la primera volta que pràcticament li dona el factor piscina al playoff al Natació Sabadell. Per aquest motiu, el tècnic té al cap, sobretot, el duel d'anada dels quarts de final de la Champions que tindrà lloc d'aquí a una setmana contra la Roma.
La veritat que tenim ganes ja de competir a Champions, no? És un moment important de la temporada, som plenament conscients que el mes de febrer en juguem molt i veig que l'equip està bé, hem treballat molt, portem un mes de càrrega física i molt treball tàctic i crec que arribem a un bon moment. El partit de Mataró és un partit important, però realment allà vam guanyar de nou, o sigui que és un partit que en principi ja ben playoff a la Lliga no és tan important i anem molt de cara a preparar el partit de la Roma aquí a casa.
Per preparar aquest mes de febrer, les de David Palma han dut a terme una estada a Can Llong amb la selecció dels Països Baixos. El clàssic Estrapul Mataró femení arrenca a 7:15 de la tarda.
A la Lliga Guerreres Iberdrola, el CAC 7 Granollers visita la pista del Vera Vera. El conjunt basc és líder de la categoria amb 11 victòries en 12 jornades. Serà l'inici de la segona etapa de Robert Cuesta com a entrenador de les granollerines. I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Almas en pena de Inisherin, una de les principals candidates als Premis Òscar. També Los hijos de otros, una dona sense fills s'enamora d'un home que té una nena petita. I el director M. Night Shyamalan presenta Llaman a la puerta.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Colin Farrell i Brendan Gleeson protagonitzen Almas en pena d'Inisherin, nominada a 9 Premis Òscar. Són dos homes que viuen a una remota illa irlandesa, en Pàric i en Colm. Un dia, en Colm decideix posar fi sense explicacions a la seva amistat. Però en Pàric no es resigna i s'esforça per reconstruir la relació, ajudat per la seva germana i un altre amic. Quan en Colm li plantegi un ultimàtum desesperat, els aconteixements es precipitaran.
¿No te gustaría que se cortase uno a ver si solo iba de farol?
No, para nada.
En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos.
Tiene una hija de 4 años.
¿Y se fue?
Le dejó ella. Papá, ¿estás envejeciendo mal?
Ah, Los hijos de otros, la Rachel és una dona de 40 anys sense fills, enamorada de la seva vida, dels seus amics i de les seves lliçons de guitarra. Quan s'enamora de la Lee, també crea un vincle especial amb la seva filla de 4 anys, la Leila. Ella l'estima com si fos seva, però estimar els fills d'altres persones és un risc que val la pena córrer.
Hola, Alice, soy Rachel. Hola, Rachel.
Llaman a la puerta arrenca amb les vacances d'una parella i la seva filla. Han llogat una cabanya lluny de tot i gaudeixen d'uns dies de tranquil·litat, fins que els segresten 4 desconeguts armats que els obliguen a prendre una decisió impossible per evitar l'apocalipsi. Aïllats del món exterior, la família haurà de decidir què fer abans que tot estigui perdut.
Los cuatro estamos aquí para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia. Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 4 de febrer de 2023. L'Associació contra el Càncer de Barcelona es marca com a objectiu arribar a un 70% de supervivència mitjana de tots els tipus de càncer de cara a l'any 2030. Es presenten els primers resultats de l'estudi pioner que s'ha fet a Caldes de Montbui sobre els efectes de la balneoteràpia en pacients amb Covid persistent. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. És un estudi impulsat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui, l'Hospital del Mar de Barcelona i el Centre d'Investigacions Biomèdiques en Fragilitat i Envelliment Saludable i apunta a que aquest tipus de teràpia aporta beneficis a les persones malaltes.
Mor un jove a causa d'una caiguda accidental al Roquer de Torredembarra.
L'accident ha tingut lloc durant la nit de divendres. Es tracta d'un home de nacionalitat polonesa que estava de pas a la localitat tarragonina.
En clau cultural, la nit de Castells aplegarà aquest vespre a Valls representants d'una seixantena de colles castelleres en una cerimònia que recupera el seu caràcter de resum de temporada.
Prop de 300 convidats assistiran a l'entrega de 10 premis que avaluen la temporada 2022 i donen el tret de sortida a la temporada 2023.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Molt bon dia. Comença el dissabte amb el cel ben serè, tot i la presència d'alguns intervals de núvols alts a punts del terç nord del país. També comença amb alguns bancs de boira i boirina a punts de l'interior que amb el pas de les hores s'han d'anar trencant. Comencem també el dia amb temperatura més alta, sobretot als dos extrems del país i a punts del prelitoral. Avui esperem una jornada bàsicament protagonitzada per l'ambient assolellat i per un ambient tèrmic molt agradable. També esperem que bufi el mestral i la tramuntana als dos extrems del país. A la resta del país bufarà el vent de component sud i oest. Com dèiem, avui temperatura molt agradable i domini del sol. De cara a demà diumenge mantindrem aquesta estabilitat amb un ambient força primaveral. Ens trobem, però, a les portes d'un canvi important de cara a dilluns amb un descens acusat de la temperatura i algunes precipitacions que, combinades amb l'aire fred que tindrem, ens portarà a parlar d'una cota de neu força baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ha pràcticament normalitzada tots els problemes que hi havia aquest matí. Només queda algun punt de lentitud per accedir de Santa Coloma per la pota nord de la B20 cap al nus de la Trinitat, però ja la resta de via se circula sense incidències. Com sempre, demanar-vos que hotela. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda. I en esports, fa només uns minuts que ha arrencat l'Espanyol Osasuna.
Els blanquiblaus busquen retrobar-se amb la victòria després del fracàs la setmana passada davant d'un rival directe a la franja mitja com l'Almeria.
A les vies de so, Pau Bertran, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Arribar a un 70% de supervivència mitjana de tots els tipus de càncer l'any 2030. Aquest és l'objectiu de l'Associació contra el Càncer de Barcelona en el Dia Mundial contra aquesta malaltia i per aconseguir-ho, l'associació fa una crida a tota la ciutadania per treballar en aquesta direcció.
La iniciativa ha estat declarada esdeveniment d'excepcional interès públic i vol posar el focus en que el càncer afecta tothom i només entre tota la ciutadania se li podrà fer front. Segons dades de l'Observatori del Càncer de l'Associació, la meitat d'homes i una de cada tres dones patirà càncer al llarg de la seva vida. La coordinadora de programes i serveis, Teresa López Fando, s'ha adreçat a totes les parts implicades en aquesta lluita per erigir-se en un nou moviment social. Ho ha explicat a la xarxa.
Molt bon dia. Comença el dissabte.
La doctora Ariadna Gasol, on
que tothom es sumi a la lluita contra el càncer, aconseguirem tots junts un 2030 amb un 70% de supervivència. Això és una mica l'objectiu que tenim aquest 4 de febrer.
L'Associació contra el Càncer de Barcelona convoca la ciutadania a assistir a un màping a les 6 de la tarda d'aquest dissabte als jardins del Palau Robert de Barcelona, on es llegirà un manifest i es donaran a conèixer les principals xifres de prevalença d'aquesta malaltia.
La previsió marca un increment important de la malaltia enguany, però la supervivència de la majoria de càncers també està millorant. Ho amplia Laura Navarro des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La doctora Ariadna Gasol, oncòloga de la unitat de mama de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha explicat que a causa de la pandèmia es detectaven càncers en fases més avançades, però que ara ja s'ha recuperat el ritme prepandèmic. Una bona notícia per pacients i també per professionals.
Coses que podíem diagnosticar fa han sigut dos anys, per sort, però coses que diagnosticàvem amb una mínima alteració mamogràfica i que amb una cirurgia i un tractament amb pastilles senzill podíem solucionar, doncs aquest tipus de pacient ens ha arribat una mica més avançat. També he de dir que ara ja estem tornant al principi, ja. Estem ja hem agafat el ritme, no, dels bons programes de screening que per sort tenim.
Però la paraula càncer sempre fa por. Així ho asseguren el Jordi Ventaja i la Jèssica Gázquez, dos persones que han lluitat per superar la malaltia i que insisteixen que la lluita no ha de defallir.
La paraula càncer porta molta por, no?, quan es diu, perquè tothom associa a algo terrible, dolent, i la majoria de gent associa a que aquí s'acaba tot, no?
A mort, claro.
I, bueno, s'ha de continuar lluitant i el que dèiem, no?, que al final la investigació existeix i és.
El càncer, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, afectarà un de cada dos homes i una de cada tres dones en l'horitzó 2030.
L'Institut Català d'Oncologia confirma que en els últims anys s'ha demostrat que la immunoteràpia és un dels tractaments que, a més d'efectiu, és menys tòxic que pels pacients oncològics. Ens ho explica Rubén Hidalgo des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La immunoteràpia és un tipus de tractament que estimula les defenses naturals del cos per combatre el càncer. Utilitza substàncies produïdes pel mateix organisme per millorar el funcionament del sistema immunològic i destruir les cèl·lules canceroses. Pels pacients oncològics, la immunoteràpia suposa diferents beneficis. Els tractaments són menys tòxics, generalment més breus, i en alguns pacients permeten mantenir controlada la malaltia durant més temps, tot i ser metastàtic. L'Anna Costa és pacient oncològica i explica la seva experiència tant amb la quimioteràpia com amb la immunoteràpia.
La quimioteràpia és molt més agressiva, fa que jo em trobi pitjor durant uns dies posteriors, i la immunoteràpia, bueno, pues, tinc algun efecte a la panxa que noto rara, però al cap d'un parell d'hores pues, ja estic bé. No tinc estar al llit, no tinc vòmits, estic bé.
Tot i els beneficis de la immunoteràpia, no és un tractament per tothom. Els primers assajos daten de principis del 2000 i des d'aleshores s'ha ampliat el seu ús. Els investigadors, però, asseguren que és clau esbrinar per què és efectiu en alguns pacients i en d'altres no.
Es presenten els primers resultats de l'estudi pioner que s'ha fet a Caldes de Montbui sobre els efectes de la balneoteràpia en pacients amb Covid persistent. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
L'estudi l'han impulsat des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, l'Hospital del Mar de Barcelona i el Centre d'Investigacions Biomèdiques amb Fragilitat i Envelliment Saludable. Doncs bé, després dels procediments que s'han dut a terme al llarg d'aquesta prova, s'ha arribat a conclusions que apunten a que aquesta teràpia aporta beneficis a les persones malaltes. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Hem dut a terme un estudi d'intervenció controlat prospectiu que avalua el paper de la balneoteràpia juntament amb exercicis aquàtics moderats en el tractament de la simptomatologia post-Covid. Els pacients participants a l'estudi han respost a una sèrie de qüestionaris validats per validar l'efecte del tractament amb aigües termals. Es van detectar millores significatives en tant en el dolor, la vitalitat, la fatiga, la qualitat del son i diversos paràmetres de salut mental i funció social en aquells pacients que es van sotmetre a un mes de balneoteràpia, amb una tolerabilitat acceptable i en un perfil de seguretat excel·lent.
Les principals conclusions que en podem extreure a grans trets són que la balneoteràpia ajuda a millorar la funció física i també l'emocional i que els símptomes que més han millorat entre els pacients després d'aquest tractament han estat la fatiga i el dolor genèric.
Les farmàcies pateixen una falta generalitzada de medicaments. Ens en dona més detalls Judit Benages des de Ràdio Vilafranca.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha alertat que més de 600 medicaments tenen un problema de subministrament. Això es deu sobretot a les onades de grip, Covid i bronquiolitis de finals d'any, però també per la manca de matèries primeres o l'increment de costos de producció, tant dels principis actius com d'altres components, com ara envasos o prospectes. Des de la farmàcia de Sant Julià de Vilafranca, Susan Valderrama explica que el problema és generalitzat.
Hi ha desabastiment en general de tots els tipus de medicaments. Ja et dic, el desembre potser va ser més el cas dels infants, perquè hi ha molts casos de malalties infantils, però d'adults també ens hi trobem al dia a dia. Vull dir que cada dia nosaltres fem comanda matí i tarda dels medicaments que anem venent i sempre tenim un llistat bastant llarg de faltes, val, que diem, de medicaments que no ens serveixen.
Els farmacèutics demanen, però, calma i expliquen que en el 90% dels casos que no hi ha el medicament que la persona demana, troben una alternativa. A més, a tot l'estat també s'ha posat en marxa una aplicació per connectar les farmàcies i fer més fàcil localitzar els medicaments.
La nit d'aquest divendres ha mort un jove a causa d'una caiguda accidental al Roquer de Torredembarra. Ens ho amplia Adrià Tella des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un home ha mort la nit d'aquest divendres al Roquer de Torredembarra. Segons ha informat la policia local del municipi, el jove de 32 anys va morir a causa d'una caiguda accidental. Es tracta d'un home de nacionalitat polonesa i que es trobava de pas al municipi de Torredembarra. Els fets van tenir lloc prop de les 9 del vespre. Un home i una dona passejaven el seu gos pel Roquer quan el jove, que es trobava en aquella zona, va precipitar-se accidentalment quan es va apropar massa a la vora per mirar el gos i va perdre l'equilibri. La caiguda va ser des d'uns 10 metres d'alçada. El germà de la víctima va baixar a ajudar-lo ràpidament en un espai on havia quedat atrapat mentre s'activaven els serveis d'emergència arran de la trucada al 112 dels propietaris del gos. Al lloc s'hi van desplaçar dues patrulles de la policia local, bombers, dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter i una embarcació de salvament marítim i els Mossos d'Esquadra. Tot i estar conscient en un primer moment, més tard va patir una aturada cardiorrespiratòria i, malgrat els esforços del personal sanitari per reanimar-lo, va acabar morint al mateix Roquer. Per aquest motiu es va requerir la presència de la comitiva judicial. S'ha determinat que la mort es va produir per una caiguda accidental per negligència del finat, a l'espera del resultat de l'autòpsia i les proves toxicològiques.
Els Mossos d'Esquadra detenen 4 membres d'un grup criminal acusats de dur a terme 7 robatoris en menys de 3 dies en domicilis del Catllà.
Els detinguts, 3 homes d'edats d'entre 44 i 48 anys i una dona de 24, sumant un total de 39 antecedents. La bateria de robatoris es va produir durant les festes de Nadal, alguns d'ells fins i tot la nit de Cap d'Any. Els autors escollien cases a les zones frontereres d'urbanitzacions, saltaven la tanca de la finca, escalaven fins a les plantes superiors i forçaven portes i finestres per entrar-hi. La detenció ha tingut lloc a les localitats de Cubelles i Cunit i la coordinació amb la Guàrdia Civil de Gijón ha permès relacionar els detinguts amb 12 robatoris més.
Falten poc menys de 4 mesos per les eleccions municipals de maig. Al Vendrell ja es coneixen moltes de les candidatures que concorreran als comicis, tot i que encara es manté alguna incògnita que no trigarà a desvetllar-se. Aquest és el panorama que hi ha avui en dia. Ens ho explica Víctor Merencio des de Ràdio El Vendrell.
8 són els candidats a l'alcaldia del Vendrell que ja s'han confirmat o estan a punt de fer-ho en els pròxims dies. És el cas de l'actual alcalde Kenneth Martínez, que serà proclamat candidat del PSC aquest pròxim dijous 19 de gener si no hi ha cap sorpresa majúscula. Martínez buscarà revalidar la victòria que va obtenir el 2019, quan el partit va sumar 8 regidors. Un dels seus principals rivals serà Alfons González, que s'estrena com a cap de llista al capdavant de la coalició que conformen Som Poble i Esquerra Republicana. Fa 4 anys, la formació va aconseguir 6 regidors, esdevenint el principal grup de l'oposició. Un altre que repetirà respecte al 2019 és Josep Maria Llesat, que aquest cop encapçala la llista de Junts i Primàries. El seu objectiu serà millorar l'únic regidor que Primàries va treure als últims comicis, raó per la qual ha sumat sinergies en formacions com Impulsem el Penedès. Podem tindrà aquest cop al capdavant a Yolanda López, que va ser diputada al Parlament entre els anys 2017 i 2021. La formació Lila té actualment només una regidora al consistori vendrellenc. El mateix passa amb l'ABP FIC, que repetirà candidatura amb Bàrbara Peris, una de les integrants d'aquest mandat de l'equip de govern. Al Vendrell hi ha tres candidatures més confirmades, que són la de Lídia Rodríguez al capdavant d'Ara Pacte Local, la d'Israel Carrión amb Som Identitaris i la de Mar Vázquez amb Fem Vendrell.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, denuncia que la Generalitat no té previst reactivar les obres de la C-32, l'autopista del Maresme, entre Tordera i Lloret de Mar. A més, reclama una actuació per solucionar el col·lapse viari que provoca actualment la carretera. És una crònica de Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, denuncia la mala gestió que ha fet el secretari general d'Infraestructures de la Generalitat, el qual no havia comunicat res a l'Ajuntament sobre les previsions que té el govern respecte a aquesta infraestructura. Previsions, però, que sí que havia avançat a altres consistoris veïns. Joan Carles García és alcalde del municipi.
Resulta que Lloret està igual que estava. O sigui, no té la infraestructura, però està igual que estava. Blanes està igual que estava. Els únics afectats de la part que s'ha fet som Tordera, perquè estem portant la gent de l'àrea metropolitana a una carretera que és la G600, que és petita, té dos carrils i no té vorals. I, per tant, en aquesta zona, a l'estiu i a l'hivern, tenim hores de col·lapse.
L'alcalde tordarenc també ha denunciat la mala gestió que han fet des de la Generalitat, el fet de no tenir pla B, i confirma que no tenen cap projecte de com connectar l'autopista del Maresme, la C-32, amb la Nacional 2.
En clau cultural, la nit de Castells aplegarà aquest vespre a Valls representants d'una seixantena de colles castelleres en una cerimònia que recupera el seu caràcter de resum de temporada i tret de sortida del nou curs. Una cerimònia que es podrà seguir per 27 televisions locals.
L'espectacle serà conduït pels periodistes Carles Cortés i Aina Mallol i mantindrà el seu caràcter televisiu gràcies a la producció de TAC12 i La Xarxa. La gala arrencarà a les 9 de la nit i serà el punt d'inici d'una temporada, la del 2023, en què es compleixen 25 anys de la consecució dels castells de 10 pisos i de la recuperació de les estructures de gamma extra sense folres. L'escenari estarà presidit per una lluna de grans dimensions que simbolitzarà els somnis castellers i la seva voluntat de mirar amunt.
Molins de Rei acull durant el cap de setmana la 172a Fira de la Candelera.
La bona previsió meteorològica fa que les perspectives siguin immillorables. Prop de 700 expositors acolliran 5 mostres temàtiques relacionades amb la natura, l'empresa, la gastronomia, la cultura i la ciutat. La vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp, acompanyada de l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, i el primer tinent d'alcalde, Ramon Sánchez, han estat els encarregats d'inaugurar la trobada i la 32a Fira de Vins.
I a Badalona s'ha inaugurat el 23è Festival de Màgia Memorial Li Chang, que se celebra des d'avui fins al proper dia 5 de març.
La cita amb la màgia comptarà amb artistes de 8 països diferents: Espanya, Itàlia, Alemanya, França, Corea del Sud, Venezuela, Argentina i Perú. El festival comptarà amb disciplines que van des dels espectacles de màgia als cabarets humorístics. Les principals representacions tindran lloc als teatres Xirgu, Zorrilla i Blas Infant, i el plat fort arribarà al cap de setmana del 24 al 26 de febrer, quan es reuniran diversos il·lusionistes de gran prestigi. Des de l'organització consideren que la trobada s'està obrint pas entre els millors festivals europeus i celebren que enguany es pugui recuperar el format anterior de la pandèmia.
El Palau de la Música acull aquesta tarda l'espectacle Grans Heroïnes del Cinema.
Es tracta d'un concert de bandes sonores del cinema dels segles XX i XXI amb una mirada compromesa que neix de les protagonistes que van irrompre la pantalla. Virgínia Martínez dirigirà l'Orquestra Simfònica del Vallès i comptarà amb les narracions de l'actriu de doblatge Mercè Montalà. Durant el concert es mostraran imatges de pel·lícules com ara Allò que el vent s'endugué, Memòries d'Àfrica, Mary Poppins, Kill Bill, Alien, Terminator, Esmorzar amb diamants o Cabaret.
Notícies en xarxa. Esports.
A hores d'ara, l'Espanyol s'enfronta a l'Osasuna, vuitè classificat de la Lliga, a Cornellà al Prat, i justament fa uns segons l'Osasuna ha marcat el seu primer gol, per tant 0-1 per l'Osasuna.
Els blanquiblaus busquen retrobar-se amb la victòria després del fracàs la setmana passada davant d'un rival directe a la franja mitja com l'Almeria. A un punt del descens, els homes de Diego Martínez s'encomanen a la bona línia de joc que mantenen a casa, on encadenen tres partits oficials sumant.
La Junta Electoral de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol ha anunciat que anul·la la candidatura d'Àlex Talavera, argumentant inelegibilitat.
L'entorn de Talavera anuncia que encara hi ha camí per recórrer. De fet, tenen tres dies hàbils per presentar recurs, ara al Tribunal Català de l'Esport. Les eleccions estan previstes per d'aquí 10 dies, el 13 de febrer, i per ara només Juanjo Isern ha fet oficial la seva candidatura als comicis.
I en bàsquet cara a cara català, aquesta tarda a l'Olímpic de Badalona. El Joventut rep el Baxi Manresa en un derbi carregat de necessitats. Els verdinegres venen de perdre a l'Eurocup, però a la Lliga són en places de play-off. Ens ho amplia Ferran Vinaixa des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va entrenar ahir amb Vladimir Brodjanski, que ja ha passat sense incidències la revisió mèdica pertinent. L'eslovac debutarà avui en el derbi contra el Baxi Manresa al Palau Olímpic a partir de les 6 de la tarda. Això farà que algun dels jugadors que fins ara estaven entrant a la convocatòria quedi fora, com és el cas de Leonardo Okeke. Els manresans són un rival temible perquè, tot i que estan en zona de descens, necessiten amb urgència sumar victòries i vénen de ser escombrats al nou Congost a la FIBA Champions League pel Telekom Bonn alemany. L'equip que dirigeix Pedro Martínez ha utilitzat ja aquest curs fins a 22 jugadors diferents en una temporada que està sent molt complicada i en la qual està perillant la seva supervivència a la Lliga CB. Tot i així, el jugador de la penya, Joel Parra, considera que un derbi contra el Manresa sempre és un derbi.
Veus la classificació, no? I van últims, però bueno, crec que és un equip molt, molt competitiu, que al final porten molts partits que estan competint de tu a tu i al final acaba perdent, no? Però que, bueno, que tenen un entrenador, no? que sap molt bé la Lliga, no? I crec que aquí serà un partit molt, molt complicat, no? Que voldran ficar un nivell físic molt alt. Nosaltres venim de perdre, no? O sigui, intentar guanyar el més ràpid possible, i crec que el dissabte és un bon partit per guanyar i començar a agafar les sensacions de cara a la Copa també.
En el partit d'anada disputat a la capital del Bages, els verdinegres ja van guanyar. En principi, Pau Ribas tornarà a quedar fora de la convocatòria perquè, tot i que està entrenant-se en solitari, no es vol forçar el seu retorn perquè no recaigui de la seva lesió i pugui estar a punt per la Copa del Rei. Sí que jugarà Birgander, tot i que està pendent d'una imminent paternitat.
A la Lliga Femenina Endesa, dissabte en partits per als tres equips catalans i tots juguen a casa.
L'Espart Girona juga a Fondejau contra el Saragossa a un quart de sis, el Cadí i la Seu s'enfronta al Tenerife a dos quarts de vuit i el Barça rep l'Encino a dos quarts de nou. Les gironines són líders en solitari, les blaugranes són en plaça de play-off, sisenes, i les urgellenques es troben tot just un triomf per sota de la zona noble. A l'Uni serà baixa Vinta Dramé, que pateix una lesió i estarà uns 10 dies fora de les pistes.
I ara anem en directe a la piscina de Can Llong, a Sabadell, on avui s'estan decidint les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. A les 12 del migdia han obert foc el Barceloneta i el Barcelona, i a dos quarts de dues ha arrencat el Mataró-Sabadell. Allà hi tenim en Jordi Rabassa. Bon dia, Jordi.
Bon dia, companys. Doncs, per sisena vegada a la història, Club Natació Atlètic Barceloneta i Club Natació Sabadell jugaran la final de la Copa. Serà demà, diumenge, a Can Llong, a partir de dos quarts de dues, volem dir, de la tarda. Recordem que el Barceloneta ja té 18 títols de Copa a les seves vitrines. Un Atlètic Barceloneta que s'ha despatxat a gust amb el Club Natació Barcelona, el seu rival pràcticament de barri, el qual ha derrotat per un clar 18-6. I també clara victòria del Club Natació Sabadell, l'equip anfitrió d'aquesta edició de la Copa, que ha derrotat el Centre Natació Mataró per un total de 12-5. Un partit que els sabadellencs dominaven 3-1 al final del primer període. En el segon període, només un gol del Mataró de Pol Daura, s'arribava al descans llarg, amb un 3-2 favorable al conjunt local. En el tercer període, per això, el Sabadell ja ha obert ja una escletxa en el marcador, amb un parcial de 5-2, ha fet que es plantessin a l'últim quart en 4 gols d'avantatge, 8-4. I en l'últim període, també, un nou parcial favorable als sabadellencs de 4-1 per arrodonir aquest 12-5 final. Cal dir que el Mataró avui ha tingut la baixa del neerlandès Pandevert. a conseqüència d'una lesió que es va fer ahir a la Monacella, que li ha impedit jugar aquest partit. Doncs, com dèiem, dos quarts de dues, demà diumenge, final Atlètic Barcelona-Sabadell.
Moltes gràcies, Jordi. I en hoquei, avui partit complicat pel Voltregà, que es veurà les cares amb el Fraga, que es troba ara mateix a la quarta posició de l'hoquei Lliga Femenina. Des de Ràdio Vic ens ho explica Pep Portet.
Bona tarda. El Club Patí Voltregà Ester Motor rep aquesta tarda a dos quarts de sis l'Esneca Fraga, quart classificat i una de les revelacions d'aquesta hoquei Lliga Iberdrola. El maig és complicat per les osonenques, però seria molt important puntuar per obrir forat amb la zona baixa de la classificació. El Voltregà afronta el maig amb l'equip al complet i conscient de la fortalesa defensiva del rival, acostumat a guanyar amb marcadors curts i ajustats. La portera Anna Ferrer, la veterana Adriana Gutiérrez i la fins la temporada passada capitana del Club Patí Voltregà Ainer Che són les millors armes del conjunt aragonès. David Noguera, tècnic local, confia que l'equip es pugui fer fort a casa amb el suport dels seus aficionats.
A la Lliga Guerreras Iberdrola, el CAC 7 Granollers visita la pista del Vera Vera.
El conjunt basc és líder de la categoria amb 11 victòries en 12 jornades. Serà l'inici de la segona etapa de Robert Cuesta com a entrenador de les granollerines després de ser presentat aquesta setmana en substitució de Dolo Martín. Les vallesanes són antepenúltimes amb 7 punts a dos de les places de plena permanència.
A la Lliga Iberdrola de vòlei, el Sant Cugat té un enfrontament directe en la lluita per ser el play-off pel títol. Les vallesanes visiten el Kiele Socuellamos, equip que tanca les places d'accés a la fase decisiva, situat tan sols a un punt i una posició per sobre de les santcugatenques. Tot just queden 6 jornades per tancar la fase regular. I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que tinguin una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
La importància de l'educació sexual fa temps que està a l'ordre del dia. No som aquí per alliçonar, però sí per proposar. Així que obriu agendes i busqueu-hi la segona setmana de febrer. Entre el 6 i l'11 de febrer torna a Terrassa el Sex Education Film Festival. És la tercera edició d'aquesta mostra internacional de curtmetratges sobre educació sexual. L'objectiu és, precisament, promoure-la entre adolescents i adults a través de projeccions que defensen la diversitat, la sexualitat lliure, el compromís o la reflexió. En concret, a través de 40 curtmetratges, la majoria dirigits per dones. La idea del festival va néixer dins un grup d'amics professionals del cinema, la comunicació, l'educació i la sexualitat, que tenien ganes de divulgar d'una forma creativa els problemes que genera la falta d'educació sexual. Així que ja ho sabeu, entreu i remeneu entre l'oferta de curtmetratges. I per cert, l'entrada és gratuïta, així que no teniu excusa per perdre-us aquest festival. Del 6 a l'11 de febrer, tercera edició del Sex Education Film Festival a Terrassa. Trobareu tots els detalls de la cita al web sexeducationfestival.cat.
Sabies que...
Què consumeix més, la fregidora d'aire o el forn? Havent establert que la fregidora d'aire és molt més saludable que les fregidores tradicionals, has de saber que en realitat sembla ser un gran malbaratament d'energia i això que en els darrers anys les empreses fabricants han fet tot el possible per treure al mercat electrodomèstics cada cop més ecològics. La fregidora d'aire consumeix tanta energia com la que podria consumir un forn elèctric, un rentaplats o una tetera. Si un forn tradicional ens costa uns 42 cèntims a l'hora, la fregidora d'aire ens costarà uns 70 cèntims a l'hora. Si sumes aquesta diferència de gairebé 30 cèntims cada cop que s'encén l'electrodomèstic, al final del mes hi ha una gran suma a pagar. Tot i això, cal tenir en compte una cosa, el temps d'ús. La fregidora redueix a la meitat el temps de cocció respecte al forn clàssic, per la qual cosa el preu continua sent més o menys el mateix que el del forn antic, però amb una virtut més, és més saludable. Per això, la fregidora d'aire és definitivament més barata.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Arribar a un 70% de supervivència mitjana de tots els tipus de càncer l'any 2030. Aquest és l'objectiu de l'Associació contra el Càncer de Barcelona en el Dia Mundial contra aquesta malaltia i per aconseguir-ho fa una crida a tota la ciutadania per treballar en aquesta direcció. La iniciativa ha estat declarada esdeveniment d'excepcional interès públic i vol posar el focus en que el càncer afecta tothom i no només entre la ciutadania se li podrà fer front. Segons dades de l'Observatori del Càncer de l'Associació, la meitat d'homes i una de cada tres dones patirà càncer al llarg de la seva vida. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia, dels quals 21.200 són homes. Per altra banda, la directora del Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus, Meritxell Arenas, assenyala algunes de les causes de l'increment d'aquestes dades.
Fonamentalment, aquest augment de la incidència de càncers i casos nous és per l'envelliment de la població, aquesta és la principal causa, però bé que també n'hi ha d'altres.